Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. Un dels conjunts arqueològics especialment rellevant per conèixer el passat dels Ilergets, un dels pobles ibers de la primera edat del ferro, és la fortalesa dels Vilars d'Arbeca, a les Garrigues. Es tracta d'una estructura defensiva impressionant, totalment emmurallada, que va ser ocupada de manera ininterrompuda durant més de 4 segles i mig, des de la primera edat del ferro fins ben avançada l'anomenada època ibèrica plena. Es va començar a construir cap a l'any 775 abans de Crist i va ser abandonada pels vols de l'any 300 abans de Crist. Tenia 11 torres de vigilància i només 2 petites portes per accedir-hi. Les tècniques constructives que es van fer servir als Vilars d'Arbeca resulten insòlites i no són comparables amb cap altre assentament de la mateixa època. El sistema defensiu d'aquesta fortalesa ocupava gairebé el 90% de la superfície construïda, una proporció del tot desmesurada. Per acabar de complicar els plans dels forasters que arribessin a peu o a cavall, davant dels murs hi havia una barrera de pedres clavades a terra, el que es coneix com a camp frisó, i uns grans fossats. A l'interior, al voltant d'una plaça, es disposaven els habitatges, que es van anar superposant al llarg dels segles d'ocupació de la fortalesa. Un altre tret distintiu del conjunt és el complex sistema hidràulic centralitzat en un pou cisterna. Els seus habitants es garantien l'accés continuat a un recurs tan apreciat com l'aigua, fins i tot en cas d'haver d'afrontar un setge. En els treballs arqueològics dels Vilars d'Arbeca s'han trobat objectes d'os, de fang cuit, de pasta vítria o de fusta, i també objectes metàl·lics produïts per un mínim de 15 generacions. Les descobertes que s'han anat fent han permès conèixer detalls fonamentals de la civilització ibèrica de fa 2.700 anys, aspectes tan diversos com l'agricultura, els treballs de metal·lúrgia del ferro, la fabricació de molins rotatius i un curiós ritual d'enterrament de fetus de cavalls. Les mostres d'enginyeria i urbanisme localitzades als Vilars pertanyen a noves estructures territorials que preparaven l'adveniment de l'anomenat estat arcaic i l'Ilergeta, aquell que més tard, a finals del segle III, s'enfrontaria i acabaria malament amb Cartago i amb Roma. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un lloc prop de casa teva ancestral,
És
prop de
Miralcamp,
Arbeca.
El terme municipal d'Arbeca, doncs, limita amb Miralcamp, limita amb Belianes, amb les Borges Blanques i tots aquells pobles d'allà, és la plana aquella de tota la plana d'Urgell, però en aquest cas ja és la comarca de les Garrigues, i t'asseguro que crec que avui fem un gran bé a la història.
Caram.
Veig a zero, però els Vilars d'Arbeca és dels fenòmens amb els quals hi ha... La gent a vegades fa broma dient, tu vens d'Arbeca. Doncs sí. Quan la gent torna d'Arbeca, si passa pels Vilars, dirà, ui, he vist una de les coses amb les quals ja hi va haver la mobilització, primer que tot, de 3 o 4 pagesos que van trobar cap als anys 70 unes pedres.
70 després, de 1900, diguéssim.
Del 1970, sí, allí llaurant i portant allò una pedra, una altra i tal i qual. I van dir, anem-ho a mirar. O sigui, esprit com a mínim, allò que sempre se'n riuen de no sé què,
els pagesos que tant ho fent a la gent, que ho estimem molt,
doncs de cop i volta. Després hi ha la mobilització de tot un poble, i després hi ha unes quantes persones, com les que tenim avui aquí, que han posat la vida als Vilars d'Arbeca. I és de les coses importants de la civilització ibèrica. Importants.
Clar, costa de creure, en el sentit de Clar, ara la Plana d'Urgell hi ha el canal, com el seu nom indica, i per tant és relativament fèrtil, es fa molta producció, molt coneguda l'olivera, és el més conegut potser, però és una producció...
No, la relativament... al voltant del canal és la fruita.
Sí, per això deia, que va molt més enllà, no? I per tant sembla un lloc pròsper que pot mantenir la gent, però és clar, quan no hi havia el canal allò devia ser un desert, i per tant no sé què feia allà una població tan important, una fortificació. Sí, com bueno,
els abans del canal d'Urgell en deien el clot del dimoni o del forat de l'infern, això per les característiques.
Sí, doncs imagina
les característiques i les en fi, les antecedents que tenim és que la gent a vegades arribava amb un acord matrimonial amb una saca d'ordi, amb això s'arriba, això era tot el testament que hi havia per arribar a pagar la dot,
ja està,
o sigui, hi havia molta, era la
molta
part
misèria,
més pobra,
no?
De Catalunya, en diferència.
Clar, i què feia allà, una fortificació important?
Sí, però 2.000 anys abans no sabem quines condicions climatològiques tenia. No. És a dir, no ho sabem. I no sabem aquelles petites ciutats d'estat o aquells petits nuclis ibers, hi ha coses que no ho sabem. Ho sabem a partir de del descobriment dels velars d'Arbeca, com altres nuclis allí que hi ha de poblats ibers, i donen la idea de que allí hi ha una estructura forta de defensa, vol dir que hi ha molt a defensar, no?
Clar, si no ho poses, clar.
I tot això amb unes característiques que s'han pogut recuperar i que, bueno, avui dia és un dels elements amb els quals patrimoni de la... No, no reconegut, però vull dir, cultural de la història de la humanitat en referència a aquest període històric, els velars d'Arbeca, és a dir, la gent que li interessa tot aquest tema, jo els hi absolutament, i els hi recomano, bueno, de totes totes.
Qui ens acompanya avui és el doctor Emili Junyent, arqueòleg, catedràtic, ara retirat, retirat almenys laboralment, però em sembla que la feina continua, sí. Continua intensa.
Tot el vídeo ha fet.
Sí, doncs això, catedràtic pseudo-retirat, diguéssim, de prehistòria de la Universitat de Lleida, i una persona que ha estat de les capdals per impulsar l'estudi aquest estudi inicial, perquè aquests estudis no s'acaben mai, dels Vilars d'Arbeca. Doctor Junyent, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a l'Enguàrdia.
Bon dia, gràcies a vosaltres. Tens tota la raó. De fet, Vilars ha estat el projecte de la meva vida, si es pot dir això.
Sí. No, però em sembla que no s'ha acabat, no?
Però reconegut que no sempre passa això, La gent, en aquest cas, tothom ho reconeix.
Doncs anem a parlar de Vilars i anem a parlar del que representa. Clar, una cosa, això que comentàvem, que xoca, és que Vilars, que és una fortalesa, què defensa? No, jo no ho acabo d'entendre. Què és el que està defensant? Per què es construeix allà una fortalesa? Ara en parlarem del procés, però...
Sí, es controla la terra i es controla l'aigua. El territori és, com deia Josep Maria Soler, és un territori que podia ser força erm, però de fet està solcat per tot un seguit de rius que comencen a les Garrigues, van a la recerca del Segre, o sigui, d'est cap a oest, i el Llobregós, el Siol, l'Ondara, el Corb, l'Aixargall, que és el que aprofita, el curs d'aigua que aprofita Vilars,
la Femosa... És una plana inclinadeta que des de Cervera i Tàrrega va a buscar el Segre.
Sí, una plana que la veus i no tens la sensació d'inclinació, sí, però ho és inclinada. Sí,
que és un territori apte pel cultiu, sobretot els cultius cerealístics, que seria el cultiu agrícola més important per als pobladors de Vilars. Controlen terra, i bona terra, perquè és terra al·luvial, i controlen l'aigua.
Clar, llavors val la pena controlar-ho amb una fortalesa tan imponent. Això és una cosa també xocant, no? Que realment les condicions sembla que devien ser molt agressives per haver de dedicar tant esforç a construir una cosa com els Vilars.
Sempre és una constant al llarg de tota l'existència de la fortificació, que és arquitectura de poder. Sí que és evident que compleix la seva funció poliorcètica, en tant que estructura defensiva, però hi ha sempre aquest punt d'ostentació.
Clar.
I la
això
voluntat,
espanta de vegades més que no pas el mateix.
I la voluntat d'intimidar el possible enemic, de dissuadir-lo d'atacar. no atacarà perquè és inatacable la fortalesa.
Sí, sí. I per tant, ja fa la seva feina defensiva simplement existint.
Això forma part del que és la guerra en aquests moments, en l'antiguitat, perquè sempre els enfrontaments són a camp obert. Les fortaleses no s'ataquen perquè no hi ha mitjans per fer-ho. Però en el cas de Vilars això és, per dir-ho així, escandalós. És, hi ha una hipertròfia, un desenvolupament exagerat de la fortificació.
Evidentment no hi ha documents que ens ho puguin dir, però sí evidències de més o menys quan comença. Hem posat una data, que és 775 aproximadament abans de Crist.
Sí, això són datacions radiocarbòniques i datacions també arqueològiques, vull dir, basades en els materials que es troben en la fase més antiga.
O sigui, a finals del segle VIII abans de Crist és quan comença a construir-se...
Començaments del VIII.
Començaments, perdó, he fet al revés, sí.
Començaments del VIII, fins al 300.
Sí, perquè van menys. L'any següent, el 775 abans de Crist, el 774, no el 776, diguéssim.
I és fonamental la continuïtat. A mi sempre m'agradava explicar, dir com a exemple, si jo em situo sobre el 450, és a dir, el finals de... imaginàriament em situo a finals de l'Ibèric Antic, doncs miro enrere i el meu avi setè hauria estat un company del líder fundador de la fortificació. I si ho faig al revés, el meu quadrinet hauria viscut el moment de l'abandonament. És una comunitat que va evolucionant, transformant, canviant i transformant-se des de la primera edat del ferro, temps preibèrics, el procés d'iberització i el procés del món ibèric antic fins a mitjans de l'època ibèrica plena.
Per tant,
és un cas en aquest sentit que s'hi ve únic.
Únic a on? Amb el món iber o en el món de l'època al Mediterrani?
Aquí a Catalunya.
Aquí a Catalunya.
Aquí a Catalunya, em refereixo a que hi hagi aquesta continuïtat. És molt raro, diguem, i difícil trobar-lo.
I clar, per entendre
el procés de la iberització i descartar les teories tradicionals de que la iberització implicava arribada de població nova, dels ibers que venien del sur,
tot això ha quedat ja... Bosch i Gimpera, no? Deia
ha quedat
que...
molt lluny. No, però la teoria de que hi ha grups d'origen meridional, per dir-ho així, que en forma de guerrers que avancen cap al nord, això no ha desaparegut. Aquesta encara ha tingut defensors fins fa 4 dies.
Per tant, hem d'imaginar un territori amb una població que està canviant la seva tecnologia o està assumint la tecnologia del ferro i que comença una estructura nova i diferent. És equiparable aquesta estructura dels Vilars a altres que podem trobar? Perquè, esclar, la decisió d'aquella gent que vivia a l'actual Arbeca o al voltant de construir allí la fortalesa, jo no sé si era una decisió culturalment molt similar a la que estaven prenent altres grups més o menys en aquella època a altres llocs.
Nosaltres, quan diem que la fortalesa és única, és excepcional, no és només un tema de promoció, diguem-ho així.
Va bé, el turisme va bé, també.
No, però es veu, o sigui que es veu, és evident, vas allà i veus, no cal saber res d'arqueologia per veure-ho.
Ho és per les seves característiques, però hem de saber, a mida que... I va ser en el seu moment perquè no en coneixien cap altre. Però en aquests moments... Sí que sabem que la fase més antiga de Tornabous, del molí d'Espígol de Tornabous, hi ha una fortalesa que és idèntica, clavada.
Ah, caram.
Idèntica, clavada, literalment. I potser fins i tot podria ser més gran, pel tros que es coneix. El que passa és que com la fortalesa del molí d'Espígol acabar convertint-se en una gran ciutat, en un procés completament diferent al d'Arbeca...
Ha quedat enfonsada, diguéssim, a sota de la...
A sobre, al damunt, li ha crescut una gran ciutat i mai es podrà excavar la fortalesa antiga i deixar-la a la vista del públic, com és el cas excepcional d'Arbeca. En el cas d'Arbeca, perquè les fases posteriors d'època ibèrica van ser literalment arrasades per l'agricultura.
Clar, que no tenia cap interès aquella fortalesa.
I nosaltres hem tingut l'opció de conèixer totalment, de forma completa, la fortificació antiga. Fins i tot les defenses exteriors a la pròpia muralla.
Cosa bastant xocant. Quina és la mentalitat dels constructors? Per què fan... els Vilars és una mena... gairebé de forma d'ametlla, diríem, és, no exactament perquè no fa una punta, és més aviat circular, no sé com la definiríem. Com van imaginar-se aquella fortalesa?
Quan parlaven de per què s'emplacen al pla, és un tema molt important, però s'ha d'entendre que en aquesta voluntat d'ostentació que dèiem i de poder construir una fortalesa que havia estat prèviament dissenyada i que es fa amb corda i cordill, de manera que es planten les torres a distància que estan entre elles.
No és casual, no és una construcció.
Hi ha una planificació prèvia.
Sí, sí.
I per poder fer això s'havien d'instal·lar la plana.
Clar.
I trenquen en aquest sentit el model tradicional i que comparteixen la gran majoria dels assentaments, que és buscar llocs elevats, buscar turonets
de defensa
que faciliten la defensa. En aquest cas, assumeixen que hauran de construir una fortificació capaç de, però la podran fer al seu gust, diguem-ne, tal i com volen. I encara assumint el cost d'haver d'anar a buscar la pedra, perquè estem en terreny al·luvial, a més de 2 quilòmetres de distància.
No, sí, perquè pedra,
i la quantitat de pedra emprada a la fortificació és bestial.
Clar, però vol dir una feinada
terrible. Per fer una fortalesa com volen, en aquesta idea d'arquitectura del poder, l'han de fer en un lloc quasi bé pla, perquè és un lloc lleugerament elevat, però quasi bé pla, que els hi permet fer la fortificació que volen.
Com la volen? Si me la pot descriure una mica com és la fortalesa, almenys en aquell primer moment.
Sí, inicialment la fortalesa anirà creixent de forma continuada, i el creixement es manifestarà sobretot en una muralla que inicialment té un mur i que acabarà tenint 4, en algun joc 5, i arribarà a tenir en alguns casos més de 6 metres d'amplada.
Uf, això és molt, molt imponent, 6 metres d'amplada de muralla, és molt gros això.
I torres que són massisses, tret de la que es construirà quan es fortifiqui i s'obri la nova porta, la Porta Nord, ja en època ibèrica antiga, que aquella és una torre buida, totes les altres són torres massisses, que funcionen com a plataforma i estan unides pel camí de ronda, que va per sobre de les muralles. A més, fora ja tots són anells, des de la plaça central, la cisterna, l'anell de magatzems i espais dedicats a activitats productives, el carrer perimetral, les cases entre el carrer perimetral i la muralla, la pròpia muralla, el camp frisi, el camp frisó,
les pedres clavades.
Posteriorment, quan el fossat serà substituït, el camp frisó serà substituït pel sistema de fossats. És tot un seguit d'anells.
O sigui, anella,
concèntrics.
Tot. I l'aigua tot dona la volta, el fossat dona la volta amb una anella més, diguem, a l'entrada de la poble, a l'entrada de la part més alta de la defensa, no? La part central de l'excavació.
Clar, això també ens fa una certa idea de construcció, per molt que estigui dissenyat, de construcció per fases, perquè sospito que no devien començar a construir els magatzems al mateix temps que la muralla, o no ho sé, o se sap si hi ha una part molt més antiga que l'altra, o més o menys, sempre és difícil precisar, però més o menys es va fer al mateix temps.
El procés constructiu, clar, en la primera muralla té un mur i unes torres proporcionalment petites,
clar,
per lo que serà després, unes torres rectangulars, que no són com seran posteriorment. En aquest moment antic estan obertes 2 portes. La porta oest és una porta més gran que es va tancant a mesura que es construeix. O sigui, entenem que quan en la fase en què es construeix la fortificació està oberta la porta oest. I posteriorment aquesta porta es tancarà i al llarg de tota la seva història la fortalesa tindrà una porta,
que és bàsicament la que
és bàsicament una porta
a l'est,
i després la porta fortificada amb la rampa fortificada, que serà la definitiva ja en època ibèrica plena, que és la que es construeix al nord, orientada al nord.
O sigui, anirà canviant, per tant, de sentit la fortalesa. La fortalesa, a part de la... Sí, sobretot, si mantenia aquesta aureola de poder, vol dir que a dins hi havia el poder. Hem de pensar que hi havia l'aristocràcia ibera allà, o hi havia una colla de soldats d'aristocràcia que vivia per l'altre costat?
En època dels cadellatges hem de pensar en una societat encara igualitària, però ja no és la societat sementària, la societat tribal del mil·lenni anterior. Estan despuntant el que podrien dir petites aristocràcies, el que en diem els candillatges. Però bàsicament l'estructura interna, l'estructura social interna, seria força igualitària. Podem imaginar vincles de les diferències marcades pels vincles i la proximitat amb el cabdill.
A nivell religiós tenim referències o no?
El problema aquest és, faria referència a tot el que és el món ibèric, sobretot del nord de l'Ebre, que no el coneixem massa bé en el tema de les divinitats i tal. Però en el cas d'Arbeca és evident que el tractament del tema dels cavalls té que veure segur amb l'existència d'una divinitat, i sobretot hi ha un edifici que nosaltres en diem recinte cultural per no dir-li temple, però és un edifici excepcional en comparació amb el que són els altres espais, que està dedicat al culte. No sabem de quina divinitat, però és un edifici que té una gran sala amb una llar de tipus orientalitzant, el que en diem de tipus de forma de llingot xipriota, és una, com una pell de brau amb les puntes estirades. És una habitació que està completament, les parets i el terra estaven completament cobertes de sutge. Yeah. Capes successives d'encalat, de blanquejat i sutge. Continues, completament cobert. El que fa pensar que aquell foc està permanentment encès. O sigui que hauria d'haver una persona a càrrec, diguem-ne, del manteniment i del contacte amb la divinitat. Aquest és, o sigui, que sí que existeix. Ara, quina divinitat? No. En el cas del ritual amb els fetos de cavall, aquí és evident que seria una divinitat associada, evidentment, al cavall i protectora de la fertilitat de les eugues, segur. Però no hi ha una altra evidència.
Al segle IV abans de Crist, a la fortalesa dels Vilars d'Arbeca, s'hi va construir un pou cisterna que garantia l'aiguada en cas de ser assetjats per una amenaça exterior. Aquest pou es diferenciava de les basses d'aigua pluvial del final de l'edat del bronze per les dimensions, ja que ocupava uns 200 metres quadrats d'espai i per l'esplèndida obra de maçoneria que la va fer possible. Era una construcció única per la doble condició de cisterna i de pou d'absorció, i perquè formava part d'un sistema hidràulic complex. El pou cisterna s'alimentava de les filtracions del fossat inundable que envoltava la fortalesa.
I he estat pensant molt, i crec que a la plaça central hi podríem fer alguna mena de dipòsit que ens permetés emmagatzemar aigua.
Però si tenim el riu a tocar, quin sentit té omplir d'aigua el centre de la fortalesa?
Què passarà quan algun enemic ens assetgi? I aniràs tu a buscar aigua al riu tot sol?
Ah, no, és clar.
Veig que em comences a entendre.
Però no en tenim prou amb les basses que recullen aigua de pluja?
El que estic pensant és diferent, molt més gran. Seria com un pou que ens permetria absorbir aigua dels fossats.
Caram, em sembla que proposes una obra ben ambiciosa.
Ens asseguraria el proveïment constant d'aigua. Els assaltants no podran amb les nostres muralles, però poden bloquejar la porta nord. En un cas així, hauríem de resistir i tenir temps per contraatacar esperant que l'enemic es cansi. I per això necessitem tenir l'aigua dins.
No és a mi a qui has de convèncer. A veure què hi diu el cabdill.
Aquest pou seria la millor defensa, una manera de resistir qualsevol assalt. Ja poden venir a atacar-nos, que així podríem resistir.
Pou o cisterna?
Totes dues coses, home.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí al programa amb l'Emili Junyent i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels Vilars d'Arbeca, aquesta fortalesa ibèrica situada a les Garrigues, al costat mateix, òbviament, com el seu nom indica, d'Arbeca. Doctor Junyent, acabem de sentir aquest de conversa sobre la construcció de, del pou cisterna, és un sistema una mica estrany, o almenys jo el desconeixia. Aquesta barreja de pou amb una mena de bassa combinada, o sigui, que es va alimentant. Això és comú també de l'època o realment també és una solució original?
Sí, jo podria dir que no en coneixem una altra.
Clar, no ho sabem, però...
El que no dic que puguin haver construccions sofisticades de tipus hidràulic, fins i tot més complexes que la de Rueca en altres territoris.
Clar.
Però sí, és, en aquest sentit és única. Clar, el que fa és canalitzar... Bueno, hem d'entendre una cosa. La capa freàtica està molt alta. Està molt alta. Llavors, la pròpia construcció del fossat talla la capa freàtica.
I, per tant, puja l'aigua, llavors.
L'aigua que recull la cisterna, evidentment, no és l'aigua directa de pluja. És la, com hem sentit, és sí, la que arriba per filtració. Quan el fossat està ple, es restableix la circulació. L'aigua passa per sobre del que són les argiles oligocèniques impermeables. Ens ha costat molt entendre-ho. I, de fet, si no hagués estat per la col·laboració amb els companys de l'ETSEA, amb el Carles Balàs i la Rosa Maria Poc, segurament no hauríem arribat mai a entendre-ho. Perquè ara, allà, actualment, hem de comptar que hi ha tres tipus d'aigua. Hi ha l'aigua del que volíem dir, de l'equitar que hi ha sota de la fortificació, perquè les argiles oligocèniques en realitat no són impermeables. Quasi ho són, però estan
deixen passar poca aigua, diguéssim.
Tenen fractures i passa l'aigua. I l'aigua arriba passa a les argiles aquestes i arriba a la roca oligocènica. Quan arriba a la roca s'atura i encara... la cisterna encara té un pou de 2 metres de fondària més, excavats a la roca.
Que és la que arriba amb aquesta aigua
que
està més baixa.
I que a la vegada té una mena de mina que passa per sota dels límits de la mamposteria de la, com a mínim d'obtenir l'amplada del gran forat que es va fer abans de construir la cisterna pròpiament. O sigui que ja la capacitat d'absorció va més enllà del que és el límit que marca la mamposteria.
Però clar, això...
L'aigua arriba a la roca i llavors es filtra cap a...
Però això dona una sensació, primer, d'una feinada terrible de fer tota aquesta feina i després d'una habilitat tècnica d'alt nivell, perquè això no és casualitat. Clar, l'aigua un forat i va sortir aigua, no, home, no.
Quan hi va haver, els aiguats del Glòria fa uns quants anys i ara les pluges recents, tot això s'ha anat omplint d'aigua i es veu tota la circulació que feia... Sí. Amb aquest procés, sí, sí.
Aleshores, clar, en aquells moments també la recol·lecció d'aigua devia ser, com sempre ho ha estat a la història, però devia ser especialment clau, perquè per una fortalesa tenir una disponibilitat d'aigua gairebé continuada, molt difícilment no tindrien aigua en algun moment, clar, garantia que podia mantenir les persones que ja hi vivien.
Com deia, el tema és complicat perquè ara, en l'actualitat, hi ha tres tipus d'aigua. Hi ha l'aigua de pluja, hi ha l'aigua de rec, hi ha aquesta aigua que circula entre les argiles, en teoria, impermeables. Aquesta aigua és de molt mala qualitat. L'aigua que circula entre les argiles és una aigua salada. Si només haguessin de beure aquella aigua, no duraria massa. No duraria massa. Però entre l'aigua de la filtració i tal... que podem dir que uns mesos, uns 5 o 6 mesos per resistir sí que en tindrien.
Cosa que, tenint en compte l'estat militar de l'època, havia de ser més que suficient.
Sí, perquè no... Bueno, aquest és un altre tema. En aquesta època, normalment, s'entén que no hi ha setge, encara. No hi ha maquinària per assetjar les ciutats i no hi ha setge. Però la fortalesa té un punt vulnerable i és que no serà assetjada amb la idea d'assaltar-la, però sí pot ser bloquejada, perquè té només una porta, té un lloc d'entrada.
Sí, tapes allò d'una manera o altra...
Un contingent petit la pot amenaçar.
O sigui, tanques els proveïments i
s'ha acabat. Tot i ser tan imponent no deixa de ser vulnerable i som conscients d'això. I per això... interpretem, ja no és manifestació de poder, perquè la fortificació des de fora no es veu, el pou cisterna, però sí que és bàsic des del punt de vista de funcionament de la fortificació i de defensa. De fet, al llarg de la història segur que no hi ha una fortificació que no tingui cisterna.
Clar, perquè si no, perquè la pas no serveix de res, per posar quatre murs en un lloc sec no et funciona.
Aquí hi ha un sistema que no coneixem de canalització de l'aigua des de l'Eixaragall fins al sistema de fossats. I quan dic el sistema de fossats, dic el fossat que no està excavat, el que ja ha situat al nord, al camp nord, que no està excavat. Aquest és el que rep, d'alguna manera, l'aigua.
Però diu canalització, o sigui que, per tant, era buscat, era un sistema fet a propòsit.
Sí, l'aigua està canalitzada des del fossat, des del riu, des del curs d'aigua.
No és que ells trobessin el lloc on baixava l'aigua naturalment, sinó que,
estan molt a prop del curs d'aigua. Però l'aigua es canalitza al sistema de fossats, primer aquest fossat exterior, i d'aquest fossat exterior es connectaria amb el gran fossat que podem veure ara visitant la fortificació.
S'ha de tenir en compte que aquí han passat centenars i centenars i centenars de gent llaurant amb mula i després amb els tractors i les reus grosses, no?, i amb els discos. La qual cosa vol dir que alguna d'aquestes coses prèvies, abans d'arribar...
Està rebentada, clar.
Això ha desaparegut. El que ho va permetre trobar és, en aquest cas, amb els anys també, el que va permetre, doncs, que la part exterior de la fortalesa, moltes coses d'aquestes ja no...
Ja no existeixen, no poden ser-hi, clar, han desaparegut amb el temps.
Sí, el Camp Nord es podria repetir la història, i el que es conserven són les estructures construïdes en profunditat, les estructures que estaven construïdes. Diguem-ne, per sobre de la cota actual, pues, ja no han desaparegut, han estat destruïdes.
Quanta gent hi devia viure als Vilars? Canvia molt amb les èpoques?
No, i aquesta és una, per mi és una de les claus de per què s'arriba a abandonar la fortificació. La fortificació és incapaç de salvar la muralla i salvar el sistema de fossats, i mai va experimentant canvis, com hem dit, com comentava abans, en el creixement de la muralla, experimentant canvis en l'organització de l'interior, el que seria una possible base, es converteix en un gran pou cisterna, es desplacen lleugerament els carrers, canvien les dimensions de les cases, hi ha petits canvis, diguem-ne, que interiors, però la fortificació no va sobrepassar mai l'anell, la qual la incapacitava per respondre a les necessitats de bàsiques de l'urbanisme ibèric, perquè qualsevol aldea, per modesta que sigui en món ibèric, ocupa un espai similar al de la fortificació, que és un espai petit. O sigui, no necessitava...
Podem calcular un centenar, dos centenars? Quanta gent?
175, no he contestat. Nosaltres pensem unes 175 persones devien viure.
El molí rotatiu, l'anomenada Mola Hispaniensis, va ser una innovació tecnològica del món ibèric. A la fortalesa dels Vilars d'Arbeca es fabricaven molins d'aquest tipus per moldre cereals, blat i mill. Asseguraven una farina millor i, sobretot, multiplicaven entre 5 i 10 vegades la productivitat. Molt abans del descobriment de les restes dels Vilars, l'any 1943, l'arqueòleg australià Bear Gordon Child, bon coneixedor dels treballs de Pere Bosch i Jim Pere al Baix Aragó, defensava l'origen occidental dels molins rotatius en un article a la revista Antiquity. El títol era Molins rotatoris al continent i a la conca mediterrània.
En dos articles sobre molins, el doctor Cecil Curven ha fet una contribució de les que marquen època per al coneixement de la prehistòria i la història. No només ha proporcionat al prehistoriador un nou instrument per a l'establiment de la cronologia, sinó que ha cridat l'atenció dels excavadors sobre un avenç tecnològic revolucionari, però curiosament descuidat. Perquè el molí rotatori és la primera aplicació important del moviment rotatori des de la invenció del torn de terrissaire i el torn a la remota edat del coure oriental. Va conduir directament a la invenció de la maquinària d'engranatges i a la roda hidràulica, I, per tant, el primer ús de la força motriu inanimada, a part de l'aprofitament dels vents de la vela. Tot i que aquesta invenció va tenir lloc a la plena llum de la història, l'única evidència del seu origen, a part d'una referència en un autor tan tardà com Plini, és purament arqueològica. Malauradament, encara és força escassa. Els excavadors de jaciments clàssics i bàrbars generalment han estat massa preocupats per l'art estatuari i els objectes, del tipus acceptat cronològicament, com per poder proporcionar a l'historiador de la ciència les dades que desitja.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Emili Junyent, això del molí rotatori, ens el podria descriure una mica per fer-nos la idea quin tipus de molí és? Perquè, clar, costa una mica.
Bé, la molta, tradicionalment, la molta és, pertany a el que diríem l'àmbit domèstic, és una activitat bàsicament femenina, i els molins eren el que en diem de paivent, barquiformes.
O sigui que anaves passant una pedra.
Sí, sí. Mani enrere, mani
enrere. Endavant, enrere, sí, sí. Jo anava molent el gra.
I ja dic, una feina domèstica i amb mans femenines. Clar, això el molí rotatori ho canvia. D'aquí la importància, diguem-ne, de la innovació tecnològica. D'entrada, el que podríem dir sorprèn és que és una invenció ibèrica. És a dir, el molí, ni els grecs, ni els cartaginesos, ni els fenicis no aporten el tipus de model. Busquen altres solucions, però el model rotatori és ibèric. La importància, en aquest cas, del cas de la fortalesa, és que ens dona les dades més antigues, o està entre les dades més antigues en les que es documenta el molí rotatori. I encara més, el molí rotatori es fabrica a Arbeca en data molt antiga, encara del segle VI, finals del VI, inicis del V. Tenim una dada espectacular, i és un catilus, que seria la peça mòbil, la superior, són dos peces,
dos
meta
pedres,
i catilus, sí. que una rota sobre l'altra.
Una pedra, per entendre'ns, és plana, i una altra deu ser icònica. I llavors l'altra deu ser icònica, i amb una peça central que fa girar...
Doncs estic parlant d'una mola activa, que és la que es mou, la que gira, que fa 100 quilos.
Uf, Déu-n'hi-do.
Fa 100 quilos. És a dir, la interpretació és que això ja s'ha escapat, diguem-ne, de l'àmbit domèstic, que ja que molt possiblement ens està dient que la molta és una activitat centralitzada, que requereix un espai que no és una casa normal, sinó que requeriria...
Un magatzem o... Sí, sí.
I requeriria la força de dues persones i l'existència d'una biga. Ja no és el molí
que actives amb
les dues mans. No. Necessitaria una viga i dues persones i un espai molt més ample. Aquesta, com dic, és de finals del VI. En aquest moment ha arribat també una peça mòbil molt més lleugera, feta amb pedra del mòdul de Tarragona. O sigui, ha arribat un molí importat.
O és el nord de Tarragona.
Del que després serà, diguem, tota la pedrera romana.
Sí, que construirà les pedreres del mòdul, que són les pedreres importantíssimes.
Però en aquell moment, dic, ja s'estan fabricant molins a Arbeca, amb una pedra d'una qualitat molt pitjor. Però, clar, l'avantatge de la proximitat.
Clar, te'l tens allà al costat i mira, si se't va desfent, en fas un altre perquè ho tens allà al costat, clar. És una cosa... Clar, això, el fet d'augmentar la productivitat d'aquesta manera i obligar també a una certa producció, disculpi la paraula, industrial, perquè és una manera de producció molt més planificada, també ens obre la possibilitat de que els Vilars sigui un centre de comerç, perquè, esclar, si construïen ells els molins, produïen tanta quantitat de farines comestibles, etc, etc, no crec que fos suficient el consum que ells feien per que aquest esforç valgués la pena. Té sentit comerciar-lo. No ho sé si és així, eh?
Sí, sí, però les dades... A veure, ja, dintre de l'excepcionalitat d'Arbeca hi ha una que és una excepcionalitat, podríem dir-ho així, negativa. Em refereixo al fet de que la fortificació mai va ser arrasada, mai va ser destruïda, mai. Mai. El que vol dir que cada vegada que es refeien les cases prèviament es netejaven, per dir-ho així, recollia tot el que es considerava útil i es construïa al damunt. Llavors, pràcticament, la cultura material que recuperem és pobra.
És de l'últim moment. És de l'últim moment, clar. Tot l'anterior
ha anat molt... No, l'últim moment ha estat destruït perquè eren les fases més altes
del... El penúltim moment,
diguéssim. Però les fases que anem excavant, les cases estan pràcticament buides. La gran reserva de material, que és on podem trobar les evidències de comerç, relacions exteriors i tal, és el material que s'ha acumulat a la cisterna. Abans d'abandonar-se la fortificació, la cisterna passa... La fortificació passa un moment de, diríem, de crisi de decadència en què la cisterna ja no està funcionant i s'omple d'escombro,
de deixalles, de
tota mena. I és allà el que per nosaltres ha estat la gran reserva, diguem-ne, d'informació. Clar que pertany a l'últim moment.
Clar.
Però en aquest últim moment sí que trobem el que arribaria via comercial, que són les importacions de ceràmica àtica, de ceràmiques gregues, i de la bisuteria d'origen púnic, comptes de collar, etc., tot aquest tipus de productes. Un fet molt exòtic i en el seu moment ens va cridar l'atenció força, que és la presència d'espinetes i escates de peix. Apareix peix a la fortalesa. Boga, pagell, moll...
Peix de mar, per tant.
Peix de mar, sí. Però són espinetes molt petitones. O sigui que hem de pensar que el que està arribant és garum. O l'àleg, que és la pasta del garum, no pròpiament el líquid.
El garum és una mena de conservador... Sí.
És com una mena de salsa de peix fermentat.
Sí, sí.
De peix fermentat.
Que després, en l'època romana, serà tremendament popular.
Serà un producte absolutament de luxe. Però aquest s'està consumint i, clar, seria d'origen, hem de pensar, d'origen grec o púnic, el que arribaria des de la costa. Clar, la fortificació del segle IV s'està consumint.
Clar, si hi ha coses alienes, vol dir que coses d'allà s'han donat a canvi. Per tant, és d'imaginar, encara que és una especulació...
Hem de pensar que el comerç... Clar, estem a la Ilergesa Oriental. És una zona que està més connectada i propera a la costa que no al Segre i l'Ebre. Hem de pensar que la via seria, bueno, a través de la Conca de Barberà, el coll de l'Illa i patapam, estem a la Cosetània, estem en terra cosetana, estem a la costa.
Per tant, el comerç, el que devien vendre o devien intercanviar la gent de...
Són excedents agrícoles.
Això no.
Bàsicament, o sigui, excedents agrícoles.
No sabem que produïssin cap altra cosa per comerciar que no fos aquests excedents agrícoles. O sigui, per exemple, la mola ibèrica no sembla que l'exportessin.
No tenim proves,
constància,
no tenim
clar.
Proves, però clar, des del moment que les fabricaven és molt possible la fabricació...
I una cosa original, diguéssim.
No només fos de consum local, sinó que també sortís... Però ja dic, no podria competir amb la pedra del mòdol, per exemple.
Clar.
El permís per les excavacions als Vilars d'Arbeca es va concedir poc abans de la mort de Franco, el 1975, després que uns veïns del poble haguessin avisat els arqueòlegs de les possibilitats d'estudiar el tossal artificial que s'havia format. Però com que no tenien recursos suficients, no s'hi va començar a treballar fins 10 anys més tard. La descoberta de la muralla a l'estiu del 1986 va ser un moment decisiu per les futures campanyes. El diari Avui, el 8 d'octubre de 1988, la periodista Anna Gómez es feia ressò de la importància d'aquelles primeres troballes.
El poblat ibèric dels Vilars d'Arbeca s'ha configurat com el més important i més antic de Catalunya i del nord-est de la península ibèrica, segons han declarat els arqueòlegs que hi estan treballant en aquests moments i el mateix Servei d'Arqueologia de la Generalitat. Les troballes efectuades a l'excavació revolucionaran algunes teories sobre els ibers i els ilergets, donat que ha aparegut una muralla i un sistema de defensa únic fins al moment, a més d'altres elements diferenciables que permeten especificar dues fases dins del segle IV abans de Crist, que fins ara havia estat tractat sempre de manera unitària. El poblat ibèric d'Arbeca és el primer i únic del seu estil que hi ha a Catalunya. Ignasi Garcés, que comparteix la direcció de l'excavació amb Emili Junyent, va explicar que el poblat ja és important per la seva ubicació, enmig d'una gran plana i en un petit barranc. Cal afegir a aquesta importància la muralla, també única, que està composta per una triple successió de murs que sumen una amplada de 5 metres per 14 de llarg. Un altre element destacable és la torre ibèrica, rectangular, apareguda en un dels angles de la muralla i que és, també, singular en aquests entorns. El tercer descobriment sorgeix arran de l'excavació més destacable fins al moment i se centra en un sistema de defensa contra atacs bèl·lics anomenat Camp Frisi, que consisteix en una àmplia extensió de terreny en la qual hi ha nombroses pedres en forma de monòlit d'una alçada entre 80 centímetres i un metre amb les vores punxegudes amb la finalitat de dificultar l'aproximació de l'enemic a la muralla, especialment les cavalleries.
Això és En Guàrdia.
Doctor Junyent, ja acabem de sentir que vostè ja sortia amb una crònica de l'any 88, perquè és el mateix Emili Junyent, no? De l'any 88 al d'avui en dia.
El mateix, una mica envellit.
No, ha agafat més elegància, no és una altra cosa, directament. Pel que explicàvem abans, el procés que des del descobriment, diguem-ho així, de les restes fins a l'excavació i el que podem veure avui en dia, ha estat un procés llarg, però bastant dirigit, no? A partir d'un cert moment de que avisen aquests pagesos de que hi ha alguna cosa, malgrat es triguen 10 anys, a partir d'aquest moment sí que els arqueòlegs, entre ells vostè, veuen clar cap a on va aquell procés, localitzen ràpidament que allò és una fortalesa.
Bé, hi ha tota una història prèvia, per dir-ho així. Jo, als anys 70, jo estic treballant en la meva tesi doctoral, que és un assaig d'estratigrafia comparada en el món ibèric. Mm. Llavors, quan jo estic treballant al Poal, al Tossal del Molinet.
Mm. Poal és un poble que està
una mica... Sí,
m'arriba la notícia de que hi ha aquest tell a Arbeca que s'està, que l'agricultura l'està destruint. I m'oferia un tall llarguíssim de 40-50 metres en el que jo podia estudiar l'estratificació. Per això m'interesso. Mm. Però arribo allà el que són les restes d'un tell que està pràcticament arrasat, destruït, del que només queda un testimoni per sota de la cota dels cultius d'ofals. La idea és que és una intervenció, diríem, d'urgència per documentar el que hi ha i després...
Ja, eliminar-ho i ja està. Sí.
Quan al 75 tornem, el 85 tornem, es torna a repetir la situació. La notícia és de que està a punt d'acabar-se de destruir el que queda del tell. Llavors és una intervenció d'urgència. S'ha de documentar el que queda i lliurar-lo a l'agricultura. Nosaltres estem fent aquella intervenció d'urgència i el pagès propietari del terra està amb el tractor traient pedra, netejant de pedra. Però hi ha un lloc on diu, jo aquí encara m'encallo, aquí encara m'enganxo. I aleshores nosaltres vam obrir, vam deixar de fer els sondejos que estàvem fent, vam obrir el lloc on ens deia i va aparèixer la muralla.
I aquí vau veure que era una altra cosa.
Llavors, a la campanya següent, davant de la muralla, apareixia el Camp Frisó i el que era una intervenció d'urgència es va convertir en un projecte d'investigació, es va començar a fer l'excavació extensiva, amb l'ajuda de la Diputació es van començar a comprar les finques, en fi, i el projecte ha acabat on està ara.
I 40 anys després encara hi és l'Emili, eh?
Sí, el tanto, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cap on va ara el projecte? Què és el que volen investigar o pensen que val la pena?
En aquests moments el que hi ha en marxa són subvencions per la millora de les condicions de visita del públic als jaciments arqueològics. El jaciment l'està gestionant l'Ajuntament d'Arbeca amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de Vilars. I ara el proper projecte és millorar les condicions de rebuda del públic. Uh-huh. Allò hauria de tenir un centre d'interpretació, en definitiva. Ara, en la primera fase, que serà aquest any i el proper, seria
construir
la primera fase d'aquest edifici. En el terreny dels somnis, jo voldria més, voldria que allò acabés sent...
Parar la primera fase,
sí. Un parc arqueològic s'adquirís al camp situat a la banda nord, que voldria dir completar tot el sistema defensiu, excavar el fossat que hi ha davant de la porta, la contraguàrdia que hauria d'haver, i acabar de conèixer l'estructura fonamental, que és la rampa fortificada, que representa el pas de la defensa passiva a la defensa activa.
Tot arribarà. Doctor Emili Junyent, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos el que ha estat i el que és els Vilars d'Arbeca. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, pleguem. És que ens hem d'anar.
Doncs, en fi, objectiu, que la gent vagi als Vilars.
Ara, això et volia sentir. Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés, Xavier Pujol i Bet Verdagí.